temps de tertúlia fins a les 8. Saludem els tertulians des de l'estudi de la Ràdio Pública, l'Eric Bartolomé. Eric, bon vespre.
Hola, bona tarda.
I via telefònica el Patrick García. Patrick, hola, bon vespre.
Hola, bones. Eric, pots avisar, tio, i faig un esforç de baixar el tarter fins allà.
Ara ho comentàvem. Tu no saps que vinc i no t'atreves
no
a estar aquí presencial i t'amagues al tarter.
Quan t'ha vist ni ho sabia, pobre, perquè l'hem trucat una mica allò atracament per veure si podia estar avui aquí. De tota manera, estiguis tu o no, li costa, durant la temporada d'hivern, baixar aquí li costa, o no, Patrick?
Baixo, perquè tinc que baixar el despatx.
Bueno, no sé, però poques...
Avui se m'ha fet difícil.
No, parlo a la tertúlia, eh? Evidentment, la feina és la feina.
Baixo, ja baixaré, ja vindré. No?
Va, sí, home, sí. Si ens veiem, ens fem una abraçada. Escolta, bueno, comencem amb aquesta notícia. Jo no sé si el coneixíeu, havíeu sentit parlar d'aquest jove de 26 anys que, fent esquí fora pista, va perdre la vida ahir. És el Tommy Moreno, és el germà de l'esquiadora Cande Moreno, però havia estat vinculat a l'esport oval. Patrick, jo no sé si tu coneixies o sabies aquesta persona. A més, havia participat al Mundial de categoria júnior de fora pista. Bueno, i tu que treballes molt amb la neu, i sempre es parla dels riscos de l'esquí en general, en zones acotades, però també potser més del fora pista, per les allaus i per d'altres circumstàncies, no? Patrick, en tot cas, una autèntica desgràcia, no?
No, una desgràcia, i a veure, conec la família, amb ell personalment no l'havia vist des de petit, sé que visqui a fora, i malauradament, pues mira, s'ha mort fent el que li agrada, que és lo més bonic que podem pensar en una cosa d'aquestes, que no deixa de ser una desgràcia.
Sí. I tu, Eric, ets esquiador, tu?
Esquies, sí, soc esquiador, però de diumenge, de cap de setmana, no el coneixia, però bé, és un drama, evidentment, perquè s'altera l'ordre natural de les coses. I no li toca a un jove de 26 o 27 anys, que em sembla que tenia,
pues, 26, sí.
deixar aquest món. Evidentment que no? I una mica, pues, tornem potser a un debat, que potser no és el moment, no? Però els perills que comporta segons quines activitats, i no en som plenament conscients. I dic som en general, a vegades s'ha de tractar molt de respecte a qualsevol activitat a la natura, i es fan campanyes de prevenció, i tot i així, pues, una persona experimentadíssima com ell, pues, no està al marge de que passin desgràcies, no? Lamentablement. Per tant, màxima prudència, i insistir en aquest missatge, perquè ni els més experts estan al marge d'això.
I, lògicament, al costat de la família, dels amics, de la Cande, en aquests moments tan, tan complicats. Perquè, com tu dius, és una pèrdua i s'altera l'ordre natural de les coses. En fi, deixem-ho. Parlem de, precisament, en qüestions relacionades amb la neu. Ahir es va presentar aquest llibre, el 60è aniversari d'en Cisa. Hi eres, aquesta presentació, Patrick?
No, ens inviten amb aquestes coses. No, els simples monitors
no, calla, punyetero, que tu ets molt més...
A la foto he trobat a faltar els accionistes inicials, la família Baró, la família Salvans, he vist molt personal d'en Cisa, però poca gent dels que van iniciar realment l'aventura d'en Cisa.
Mm-hmm. Bueno, a banda d'això, ahir deia em sembla que era el Jordi Alcobé, que explicava que aquest any ja, 19 de març, que era ahir, 18 de març, ja s'havien assolit els dies d'esquí de l'any passat, i ens queden encara, doncs, a lo millor, si tot va bé, un mes més d'esquí. És una molt bona notícia, no?
Sí, però bueno, això ja, el sistema d'alt, ja ho sabem, que ha sigut aquesta temporada ha sigut per moment molt bona, tot i haver perdut la Puríssima, s'ha recuperat.
Exacte.
Molt bé després, i pinta molt bé, i encara, com dius tu, queda un mes i es farà el mes, hi ha prou de neu a pistes, tot i que diguin que plourà molt divendres, s'aguantarà sense cap problema.
Bueno, no sé, Eric, tantes coses depenen de l'esquí, al país. O sigui, el motor gira per no només l'àmbit de la neu, sinó tot el que mou la neu, no?
És brutal. Jo crec que a vegades ens costa imaginar fins a on arriba, no?, aquest impacte. I ara que fas tot just 5 anys que vam passar aquest episodi tan, tan terrible que era la Covid, i tots recordem el tancament del país i anar, veure les pistes buides, amb zero persones, i preparades per si l'endemà pues, la situació canviava i alguns treballadors pues, treballant les pistes com si anessin a obrir la setmana següent, i va durar molts dies o masses dies per alguns, evidentment, te n'adones de l'impacte que té i de com gira el país sense i tota una economia al voltant d'aquesta activitat, no? I, bueno, pues, efectivament, que és una gran notícia de que s'hagin assolit bones xifres, que aquestes nevades arribin pues, en un bon moment per a poder garantir el final de temporada, i que d'alguna manera pues, torni a ser una temporada de rècord, i tant de bo, perquè al final no només les pistes, sinó tot l'ecosistema que en depèn és brutal.
Escolta, bueno, ja que estàs aquí i ets molt bon analista polític, tenim la llei òmnibus aprovada, bueno, la inversió estrangera sembla que s'hauria de controlar una mica des d'aquest punt de vista amb l'aprovació d'aquesta llei. L'escenari, l'altre dia Xavier Espot deia que igual el 2027 no es podran aixecar del tot aquesta congelació de preus dels lloguers. Seguirà intervenint el govern, va donar a entendre d'una manera o altra. On estem i què pot passar aquests dos pròxims anys per saber, compte que hi ha eleccions, ahir també ho deien des de l'AGE, hi ha eleccions el 27, en principi, si no hi ha un d'alta baixa abans, tenim majoria absoluta, és complicat, però què pot passar?
Els escenaris amb eleccions a la vista sempre queden una mica alterats, perquè, òbviament, a ningú se li escapa que això és un condicionant de les accions que es puguin dur a terme i de les mesures que es puguin prendre. Això no cal ser ingenu per pensar al revés. És així, és una realitat. Què passarà? Pues, evidentment, aquí hi ha una circumstància molt complexa i una equació molt complexa a resoldre, que és aquesta intervenció que han comportat mesures per intentar minimitzar aquesta dificultat d'accés a la vivenda per una part important de la població. Evidentment, d'alguna manera, ha perjudicat a una altra part de la població, que potser no és majoritària, però que, efectivament, depèn en major o menor mesura d'uns ingressos, d'uns rendiments, d'uns lloguers. I quan pensem en propietaris que tenen béns de lloguer, no hem de pensar sistemàticament en els grans tenedors que tenen desenes o centenars o veure milers de pisos. No és sempre això. Per sort o per desgràcia, però no és sempre això. Hi ha molta gent que té un, dos, tres pisets, que és fruit del treball dels pares o de l'estalvi de tota la vida, i que bé, pues, viuen o sobreviuen amb aquestes rendes que s'han vist pues, bloquejades, limitades, per intentar pues, trobar aquesta solució. Per tant, no anem a criminalitzar ni els uns ni els altres perquè no respon a la realitat. Què pot passar quan s'aixequi de forma total o parcial aquest sostre a l'actualització de lloguers? Bé, doncs que potser el propietari diu, escolta, si els últims 2-3 anys no he pogut actualitzar, doncs mira, ara que ho puc fer, ho actualitzo de cop. I aleshores no sé què serà pitjor, si el remei o l'enfermetat, perquè si de la nit al dia es passa a actualitzar unes rentes que el propietari considera que no ha pogut actualitzar durant un temps, a veure què passa amb tot això, i novament quines intervencions comportarà això, perquè evidentment no es pot deixar de la nit al dia aixecar aquesta limitació, perquè correm aquest risc que comentava. Per tant, bueno, pues estic una mica a l'expectativa a veure tot això com es pot resoldre.
Patrick, tu també analitzes molt l'actualitat política. Què dius sobre tot això?
Penso bastant com l'Eric, que és complicat fer equacions ara, perquè ja veurem el que passarà d'aquí 2 anys, sobretot a nivell polític, hi poden haver canvis o no, perquè de la gent, mireu als Estats Units, com el que ha passat amb el Trump, que ningú s'ho pensava que guanyés amb majoria absoluta, i ha guanyat amb majoria absoluta, i així s'ho està trobant al món. Doncs aquí ja veurem el que passa. Pel moment, als comuns hi han hagut canvis, i veurem la gent si està contenta amb el que està passant als comuns per veure si això es reflecteix a les generals. Després, la llei òmnibus. Jo, una llei tan gran tan magna com la pretenen la veig difícil i complicada d'aplicar, i penso de que es tindrà que intervindre des de govern malgrat sigui un problema pels propietaris, penso que es tindrà que continuar intervinguent per bloquejar els lloguers, perquè és que si no, és que aquí no ens en sortirem. Jo conec gent i amics nostres, i ja l'he dit igual, amb bons salaris, que se'n van d'Andorra perquè no troben pis de lloguer a un preu raonable.
Mm-hmm. Bé, ahir també parlava el Jordi Ribó, el secretari de l'AGE, d'aquesta qüestió de l'habitatge, i parlava sobre l'especulació, no? Primer, dient què era l'especulació, no? Que moltes vegades es parla a la lleugera de què és l'especulació. Jo crec que el gran significat de la paraula el coneixem, no? Però potser hi ha matisos en això de l'especulació, no? I que, al final, la inversió forana el que fa és, bé, s'aprofita d'una legislació que amb aquesta persona o empresa li surt a compte, i tira endavant el seu projecte econòmic i de vida, en molts casos, també aquí. Llavors, no sé si és també per donar a entendre que la inversió forana no està fent res que no permeti l'executiu, que en aquest cas és així, sinó també com dir, ei, compte, que no tots els mals venen de fora, sinó que també pot especular gent d'Andorra, no? Grans tenedors.
L'especulació no té fronteres ni nacionalitat. Si al final l'especulació és produir un bé, guardar-lo, apartar-lo, esperar que pugi el preu perquè la demanda és superior a l'oferta i posar-lo al mercat en un moment on ja venia molta demanda, si això és especular, doncs, bueno, vale, doncs això és especular. Però això és especular, amb què no s'especula, m'atreviria a dir, no? Està clar que si això d'en fas una estratègia per venir i amb indrets amb una certa tensió realment fas aquestes apostes, doncs hi ha mecanismes per refredar a l'especulador. I insisteixo, especulador no vol dir inversió estrangera, vol dir especulador qualsevol persona que dugui a terme aquestes pràctiques. I, evidentment, l'impost sobre les plusvàlues obtingudes en espais de temps molt, molt curts, més enllà de potser pues, xifres que puguin estar estandarditzades, normalitzades o acceptades, pues, també es podria, per què no, pues, posar sobre, damunt la taula, no? Escolti, si vostè en 6 mesos guanya el 300% respecte a la inversió que ha fet, pues, potser això no és del tot raonable. I a partir d'aquí pues, anem a veure exactament això, quina riquesa deixa el país, perquè ja que vostè ha estat capaç de per una circumstància X, insisteixo, guanyar un 300% respecte a una inversió inicial, doncs potser amb 150 en té prou, no? I faig una caricatura perquè, perquè la gent ho entengui, no? Bé, doncs al final això, tot això és qüestió de valor polític, de decisions polítiques, i dir, doncs, bueno, anem a fer-ho. Clar, el que no podrem fer és que l'especulador d'aquí, pues aquest no és especulador, però el d'allà sí que ho és. Clar, que aquí entrem en un debat una mica complex de resoldre, i més en aquests moments on ara es parla d'aquest famós acord amb Europa, d'associació o no, al final, o estem o no estem, no? O juguem amb les regles o no juguem, i no podran ser especuladors un i els altres no.
Tu que ets arquitecte, com veus això de l'especulació, si existeix, si és evident, si és flagrant, si és més de gent de fora o també del país, o exclusivament de gent de fora?
No, sempre és el mateix, el que ha dit l'Eric. Vull dir, això és transnacional, hi ha gent que ha comprat a les Torres, a tot arreu, molta gent d'Andorra que ha comprat, no només han comprat estrangers. Jo penso que més aviat a l'estranger ha vingut aquí i ha ficat diners que no li costa tants impostos com a fora, i que l'especulació, alguns sí que hauran comprat per especular, però molts han comprat per ficar-ho a lloguer. El que passa, el problema que hi ha és que tots aquests pisos que s'han ficat a lloguer de 3.000 o 4.000, ja veurem qui es llogarà. I des d'això, probablement d'aquí 2-3 anys, ja veurem què passarà, i segurament aquests lloguers baixaran, i des ja no serà tan rentable la inversió. Però, bueno, no deixaran de tindre diners a Andorra de manera legal. Llavors, vull dir, com diu l'Eric, tenim un atractiu i ens n'hem aprofitat fins ara i ja veurem lo que duré. Mm-hmm. I lo de l'acord a Europa esperem que no es faci.
Bé, de moment sembla que el referèndum el tenim per l'any que ve, eh? Sembla que no arribarem.
Bueno, no sé si el faran, Jordi.
Tu creus que en aquesta legislatura, bueno, la que ve, caldria veure qui guanyi com, però tu creus que no, Patrick?
Jo penso que el tenen tan coll avall que jo penso que estirant, i cada que surten informacions noves, com avui han sortit informacions noves d'un nou redactat del text que no ens ha arribat als ciutadans, però bueno, tot això al final s'acaba sapiguent d'una manera o d'una altra. Jo penso que no és gens positiu perquè es pot dir que sí. I jo continuo pensant, com moltíssima gent en aquest país, de que no ens interessa aquest redactat. No un acord amb Europa, jo penso que la Lídia estarà d'acord. L'acord amb Europa, jo sóc prou europeu, però no aquest acord. Aquest acord no hi guanyem res.
Eric, el que diu el Patrick, estàs d'acord? I igual sí. També penses que no es votarà en guany? En aquest mandat?
Jo crec personalment, que és una opinió, insisteixo, molt, molt personal i molt íntima, jo crec que no hi haurà referèndum aquesta legislatura, perquè em semblaria una aposta molt agosarada acabar la legislatura apostant-ho tot al número 14 vermell, no? És a dir, que doble o res, i ho aposto tot aquí perquè, efectivament, el risc de que surti que no pot tenir unes derivades després amb unes eleccions més o menys properes, jo crec que no se li escapa a ningú que poden ser determinants, fins i tot, no?, el resultat del referèndum respecte de les eleccions. Per tant, contra més pròxim a un final de mandat hi hagi referèndum, més risc. Si es fa ara, el risc és diferent perquè, efectivament, l'opinió pública no està segurament prou empapada per poder tenir una opinió objectiva i fonamentada. I potser el millor és, escolta, el següent que s'ho trobi, no? Però és una opinió, insisteixo, molt, molt personal.
Molt bé. Doncs aquí queda dit. Parlem d'altres qüestions. Ens ocupem de, bueno, xifres de la fallida d'assegurances generals i Carlemany. Bé, hem conegut ja 80 milions en passius, uns actius que no superen els 49. Això què vol dir? Doncs que hi haurà creditors que no podran recuperar els seus diners perquè els administradors judicials no tindran d'on treure'l. Bueno, estem en un cas en què, bueno, semblaria ser que les persones que gestionaven la companyia, o algunes d'elles, usaven els fons per inversions personals o desviaven a d'altres societats i, bueno, no sé, què voleu comentar? De gent bona i dolenta n'hi ha tot arreu, eh? Però bueno...
Sí, al final jo crec que s'ha de destriar entre la mala praxis a consciència i després la incapacitat d'escolti, pues mira, jo m'he equivocat perquè no dono per més, que això, insisteixo, és lloable fins a un punt, però és entenible. A partir d'aquí, òbviament, que si els fons de descapitalitzar la companyia, utilitzar-ho per a altres finalitats que no les inicialment previstes, i tot això sense l'acord d'altres socis, accionistes o els propis clients, evidentment això ja és una actuació que no s'ajusta a l'ètica que s'espera de qualsevol professional en mans de quins nosaltres clients, anava a dir, pues, posem la confiança o els diners, que no sé què és més important, no? I malauradament, per desconeixement ho puc entendre, perquè ens pot passar naturalment a qualsevol, per mala praxis voluntària això evidentment és molt més greu.
No, hi ha d'haver-hi, bueno, el pes de la justícia, lògicament, està per qui
l'has pifiat molt. Són molts milions
i amb la intenció que ho ha fet. Exactament, Eric.
Que són molts calés.
Sí, sí, Patrick, i a més, que poses tot el sector en escac, perquè dius, ostres, si aquests ho fan, a veure jo on tinc els meus diners o les meves pòlisses i tal, a veure què fan amb mi, aviam si l'efecte contagi també, que pot neguitejar a molts clients d'altres companyies. Digues, Patrick, perdó.
No, igual que l'Eric, i per sort la justícia ha intervingut, i a veure què passarà. El que passa és el que diu l'Eric, hi ha massa diferència de milions entre l'actiu i el passiu, allò on és, algo s'ha fet malament. O mala praxis, o involuntari, o mala gestió, el que sigui, i això espero que la justícia ho determini.
Mm-hmm. Sí, no pot quedar impune. Suposo que ha d'haver-hi conseqüències, no? Una situació, sens dubte, sobrevinguda en el seu moment, i és cert, no? La intervenció va parar segurament el cop, però el mal igual ja estava fet. En fi, caldrà analitzar el que a partir de les sentències i del que pugui derivar penalment sobre el cas. Bé, nois, que estem en març, que estem en una Constitució que ja té 32 anys i bueno, seguir lluitant en el dia a dia.
Sí, perquè...
Sí, això, a lluitar ja tinc...
Ja té 32 anys, o només té 32 anys, no? Depèn de com bueno, mirem, no? Està clar que, sí. Bueno, és, jo crec que han de ser textos vius, adaptats a les circumstàncies, i, òbviament, el país de fa 30 anys no és el país d'ara, ni serà el país d'aquí 30 anys. Per tant, la Constitució, com qualsevol altra, s'ha de tenir un esperit obert, un esperit crític, posar damunt la taula el que es pot millorar, que segur que es poden millorar coses per estar alineats amb els temps amb els que es viuen, i la Constitució, com qualsevol altre text legislatiu, pues, òbviament no és intocable i, bé, de moment gaudeix de bona salut, però bé, segurament que com sempre es poden fer millor les coses i millorar-les.
A tu et van convidar l'altre dia al Passamans, o tampoc, Patrick?
No,
vaja, Patrick, estàs una mica atent de tornar a ficar l'agenda, eh?
A mi em conviden com més conseller quan és obligatori. Ja, jo era un dels revolucionaris.
Ja, la vas liar en temps del Consell.
No vaig deixar tants amics com pensava.
Va, pleguem. Gràcies, Patrick, abraçada, que vagi bé.
A vosaltres. El Barça de feminista guanyant 0-3 a casa del World Cup.
Minut i resultado, gràcies. Adéu, Patrick. Adéu, bona nit. Adeu. I, Eric, també gràcies. Fins a la pròxima.
A vosaltres, fins a la propera.
Pleguem veles. Tornem demà a les 7. Adéu.